Els matins amb Josep Cuní.
A veure, senyor Lluc, vostè diu que ens porta documents inèdits que expliquen que això de la conspiració ve de lluny?
Bé, el resulta que aquesta cosa del senyor Lluís Maria Anson, i em sembla que aquest programa ha sigut dels primers en pronunciar bé el seu cognom, perquè ell s'ha cansat durant la setmana a la ràdio Escanat a dir que s'ha dit Anson i no en són, però aquí sempre ho hem...
A mi durant la setmana s'han cansat de preguntar-me que per què li deia Anson i jo m'he cansat de contestar perquè no hi havia accent al lloc i si no hi ha accent no tinc per què dir Anson.
Exactament. Si fos aragonès...
Què vol que li digui, ara?
Exactament.
Si aquest senyor s'ha fet treure... Oh, és que tota la vida s'ha dit en Son. Bé, si ell s'ha fet treure l'accent, doncs ell deu saber per què no vol que li diguin en Son.
Sí, doncs jo li explicaré.
Doncs, escolti, respectem-li això com a mínim, no?
Li explicaré, senyor Cuní.
Vostè es diu Lluc.
Lluc.
Ernest, no Hernes, com li diuen generalment des de Madrid.
No, exacte, Hernes. O aspiri i fan... Ernst. Sí. Ho aspiren també, però ell va fer una investigació...
I tampoc no li agrada que li diguessin Lluix o alguna cosa aquesta d'així.
No, ja m'ho han dit Lluix, sobretot. Al col·legi d'aquí, els germans de les escoles cristianes, un hermano em deia Lluix, i fins que li vaig haver explicat que en català perquè tots reien, i deia, per què riuen? Clar, perquè els de la classe era un que havia arribat de León, i esclar, la gent no sabia per què reia, el pobre home no sabia per què reien tant, li vaig haver explicat que en castellà això volia dir merluza. Aleshores, tornant al fet... Evidentment, les declaracions de Lluís Maria Anson han tingut repercussió. Jo vaig a parlar-ne d'una. El divendres passat, una persona que, per cert, ens havia escoltat aquí aquesta emissora, però que no és catalana, però que viu a Catalunya, em va trucar-me i em va dir, mira, una vegada t'havia parlat d'una cosa, el dissabte vaig a Barcelona i te'n faré lliurement. I, efectivament, el dissabte, a l'hora convinguda, d'una manera absolutament puntual, va venir a casa... I em va entregar uns papers que tinc aquí, que encara no he tingut temps d'analitzar perquè estava acabant un llibre i el vaig acabar-lo ahir i no és vols he mirat per sobre, ja que quan jo era ministre, a començaments del 84, van començar a sortir uns anuncis molt raros, uns anuncis que hi havia com uns ocells que volaven, amb un cel, i aleshores deia per una sanitat libre. I això és la primera notícia que em vaig tenir, després vaig tenir rumors, vaig començar a veure coses que es presentaven, i al final va haver-hi un president del Col·legi de Metges de Saragossa que ho va explicar-ho a la premsa, i que hi havia una campanya, que van haver-hi dues campanyes, i aleshores aquest senyor em va entregar tot un dossier que aquí tinc, i en el qual hi ha el text de la campanya, és a dir, diem el que és una empresa, que dalt vostè veurà, que potser vostè no ho llegirà dalt a la dreta l'empresa que va fer això.
No, perquè la fotocòpia no agafa l'anagrama complet.
Però es diu GADES, ja veurà. Si li dic
notes per a una campanya destinada a la sensibilització de l'opinió pública i de l'administració en torn al tema de la sanitat.
I veu, ja dalt posa GADES, ho veu?
Sí.
Ara, si li... Llavors, l'home d'aquesta empresa és un home ara molt important, que es diu Pedro Arriola, i aquesta persona que m'ha donat hi havia tingut relació amb la campanya, tot i que després se'n va assaltar-ne. I aleshores la gent comença, com sempre passa a la història, no? La gent comença a explicar coses i creu que és hora que es diguin aquestes coses i em va portar-me aquesta campanya. Aquest paper de la campanya...
Objetivos. El objetivo principal de esta campaña, leitmotiv de la misma, es conseguir modificaciones importantes en la futura Ley General de Sanidad. Una operación que no alcanzará este objetivo, a pesar de que significará un desgaste para el gobierno del partido que lo sustente y presentase una buena imagen del estamento médico, significaría un fracaso. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el Parlamento español, estem parlant de l'any 84, ¿no?
Sí, una mayoría absoluta.
La presión social sobre los proyectos gubernamentales habrá de ser muy dura y sostenida para conseguir, al menos en parte, las modificaciones necesarias de dichos proyectos.
Què li sembla?
Bé, que tothom pot intentar pressionar un govern, no? Perquè canviï
la seva estratègia. Oi tant, oi tant. Bueno, però aquesta campanya però és una pressió per entendre's fora del Parlament. És a dir, no, donar que els vots els tenen, doncs resulta que lluitem contra això.
En el transcurso del 84, el gobierno se va a ver presionado desde otros muchos campos, reconversión industrial, conflictividad laboral, seguridad ciudadana, desempleo creciente, etcétera, lo que le obligará a no afrontar todas las batallas con el mismo nivel de firmeza para evitar un desgaste acentuado de su imagen. Será preciso tener en cuenta este factor a la hora de desarrollar los momentos álgidos de la campaña, siendo necesario coordinar las actuaciones con otros movimientos sociales.
Aquesta pressió, per això, diríem, aleshores, això és un paper d'una campanya. Van haver-hi dos papers, el segon no, ningú mai me l'ha donat. Tant de bo això continuï i aleshores me'l donin, no? Aleshores, això com s'obtenia? Amb diners dels laboratoris farmacèutics que són els que havien de pagar aquesta operació. Sembla que els laboratoris suïssos alemanys són els que van estar-hi més predisposats I els laboratoris que no donessin els diners, des del Col·legi de Metges es pressionava, cosa que no li semblarà tan bé, suposo jo, ja són mitjans no tan normals, més espuris, a que des del Col·legi de Metges es forcés a que els metges no receptessin mai medicaments d'aquells laboratoris que no donessin diners per la campanya. Això ja no està tan bé, no? Perquè si vostè és metge i pensa que el millor producte és de tal laboratori que no ha posat diners a la campanya i per això no ho dona la recepta, jo crec que...
A la campanya aquesta de desestabilització.
Aquesta, que això en Barmer i dues.
Una... Però ara vostè se'n presenta aquí gairebé com una víctima de tot el món de la multinacional no, farmacèutica en contra de vostè.
No, jo no sóc cap víctima, però sobretot perquè la llei va tirar endavant, es va aprovar i més li diré, de moment veig que ningú la canvia. Per tant, estava ben feta, s'ajustava al projecte inicial, a el que s'havia dit a les eleccions, i era el projecte d'una cosa que en la història d'aquest país, amb lletra petita, però sortirà, que és universalitzar la sanitat pública i gratuïta per tothom. I es veu ara que quan hi ha un intent de rebaixar-lo, doncs les resistències que hi ha. Ara, demostrar, doncs, vostè, no, aquesta empresa Gades, no, jo només voldria una cosa i parar, perquè encara no m'he estudiat, perquè com vostè veu, tinc aquí un munt de documentació. Però el que portava aquesta empresa es diu Pedro Arriola, que aquest ha sigut durant molts anys l'assessor del Cuevas, després ha sigut assessor de l'Aznar durant aquests anys, i ara em sembla que és assessor de l'Aznar i al mateix temps del Villalonga, de la companyia telefònica.
Per tant, és amic del senyor Porcel? El senyor Pedro Arriola és amic seu?
És la primera vegada que sento aquest nom, que jo sàpiga, no?
És el marit de l'alcaldessa de Màlaga, la Cèlia Villalobos. I és una persona que sempre s'ha dit i que en l'altra operació de Cossos de Riba no ha sortit, però en aquí. Per tant, ara el que passa és que hi ha un moment en què les coses sempre s'acaben sabent. Llavors hi ha gent de bona fe, que en un moment darrere pot haver tingut una notícia o una altra, però de bona fe que creuen que les coses s'han de saber perquè el país sàpiga com funcionen les coses. Ara sí li dic que vaig sofrir molt, vaig patir molt, però amb aquesta campanya. No vaig demostrar-ho, vaig procurar no demostrar-ho mai, però vaig patir molt.
Baltasar.
Jo, vaja, al marge d'això, que no sé res d'aquest tema que tu parles ara, quan això de revelacions i tot plegat, això és una cosa que fa riure, és a dir, no sols això se sabia, sinó que què feien reunions públiques, escrivien articles inacabablement, ho deien als seus diaris de que estaven, i ells varen fer inclús un grup, o, diguem, oficial de confabulats entre cometes, és a dir, aquí no, tot això no és nou, l'Anson havia anat xerrant perquè xerra sense parar i havia anat explicant això a 30.000 persones, no? Vull dir, tot això, tot aquest, aquí l'únic nou que hi ha és el reprendre tot això a través d'una conspiració, a través de la teoria d'una conspiració secreta dirigida per un, feta, etc. Aquí, la nova és la interpretació, la megalomania, no pas els fets, ni pas el que anaven tots a favor d'una cosa i contra una altra, no? A l'Arte s'ha de separar això. Abans tu parlaves d'una enquesta que la resta d'Espanya, doncs...
Dues enquestes.
Sí, troben que no... Digue-la, per favor, perquè no la conec.
Una del Mundo, que publicava ahir, i que deia que només el 18% dels espanyols, esperi que buscaré la dada, creuen aquí. Només un 18% dels espanyols es creu que hi va haver conspiració. En canvi, una de publicada i pel periòdico, un 44% dels catalans creu... No, perdó. La meitat dels catalans creu que hi va haver una trama per fer caure Felipe González, però un 44% considera que la trama no va influir en els resultats de les eleccions. Bé. Mentre que el 18% dels espanyols, segons l'enquesta del Mundo, es creu que hi va haver conspiració.
Bé, són molts. És a dir, a Madrid això no donaria ni un 7%, perquè tothom sap el que era, no? I que això és una conya total, no?
Sí, enquesta en el Pedro J. Ramírez no s'estranyarà.
No, però... No.
Però hi ha molta gent a Madrid, estic d'acord, que se saben moltes xafarderies...
No, aquí hi ha dues coses que són. Una, que a través d'això ara s'intenta dir que tot el que va passar va ser això, no? I això no és així.
No,
és
això
dir...
no és així, jo estic d'acord. És a dir, això no és així.
Ara, aquest tio se reunien públicament, xerraven tot el dia, i xerraven en secret, i en secret. El tipus de xerrameca que es portaven amb això... Era, vaja, era això mateix que acabes de llegir tu.
Jo ho sabia, passa que no, no tenia la prova.
No, però dit que no dic això que no ho sé, sinó aquest paràgraf que acabes de llegir sobre calcular si el govern i el govern, cony, això ho fan tots els diaris, tot el periodista, això és la xerrameca habitual.
Bueno,